Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Es nota molt en la carta del nostre bisbe d'aquesta setmana, pregària per les vocacions, que aquest tema està, jo diria, en el més profund del cor del nostre bisbe, el tema de les vocacions. I per això, aquesta carta, el que cal és entrar-hi a dins i gaudir-la. Fa un tema molt interessant que parla del missatge d'aquesta 55a Jornada Mundial de la Pregària per les Vocacions, feta pel Sant Pare Francesc. Parla d'aquesta propera Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, que se celebrarà aquest mes d'octubre, i parla també d'una pastoral amb els joves d'aquell cardenal Montini, que després va ser el futur papa Pau VI, i recorda l'exhortació de Sant Joan Pau II, Pastores Deo Bovis. I en el centre, i en el centre està, que el que cal és aquest camí de creixement a la vida, a la fe del jove, que ha d'anar descobrint la seva vocació, la seva missió a l'Església i en el món. I acaba amb unes paraules de Sant Francesc que insisteixen que l'alegria de l'Evangeli no pot dependre de les nostres lentituds. I parla d'assumir el risc de fer una elecció. Una preciosa i profunda carta.
Déu vos guard. El papa Francesc ens exhorta a escoltar, discernir, viure la crida del Senyor en el seu missatge per la 55a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions que celebrem avui. El missatge està molt relacionat amb la propera Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, que es celebrarà per l'octubre d'aquest any i que tractarà sobre els joves la fe i la vocació. El papa recorda que les vocacions són, abans que res, una crida de Déu a les persones concretes i que, per tant, no són fruits de l'atzar. Al contrari, la nostra vida i la nostra presència en el món són fruit d'una vocació divina, d'un designi d'amor. Ara bé, és necessari que cadascú descobreixi la seva vocació i per això cal un procés de discerniment que ajudi a descobrir-la. Cal escoltar, discernir i viure aquesta paraula que ens crida des de dalt, que ens permet fer fructificar els nostres talents, ens fa instruments de la salvació en el món i ens ajuda a trobar la felicitat. El cardenal Montini, futur papa Pau VI, en referir-se a la pastoral amb els joves, en un text preciós que recollirà l'exhortació de Sant Joan Pau II, Pastores Deo Bovis, sobre la formació sacerdotal, destacava com la tasca de consell i acompanyament espiritual té una gran importància a l'hora de discernir la pròpia vocació específica. La direcció espiritual té una funció molt important i podríem dir imprescindible per l'educació moral i espiritual de la joventut que vulgui interpretar i seguir amb una lleialtat absoluta la vocació, sigui quina sigui, de la pròpia vida. Té sempre una gran importància quan cerca la revisió de la pròpia conducta a cada moment de la vida a través de bons consells inspirats per la caritat i la força per complir amb els propis deures. És un mitjà pedagògic molt delicat, però d'un valor molt gran. És un art pedagògic i psicològic d'una responsabilitat greu en el qui l'exerceix. És exercici espiritual d'humilitat i de confiança en el qui la rep. No podem oblidar que el procés de maduració de la vida de fe no està exempt de dificultats. Es tracta d'un camí de relació personal amb Déu i desenvolupament de la vida cristiana en l'Església i en el món, que difícilment es pot recórrer de forma solitària, de manera individual, sense l'ajuda de la comunitat i d'una persona més experimentada que pugui acompanyar i ajudar en els moments de dificultat, de foscor, sobretot quan cal discernir per prendre decisions a la vida. Per això resulta imprescindible comptar amb l'ajuda d'un sacerdot o un religiós o un laic preparat per a aquests afers, que vagin ajudant a resoldre els problemes, a aclarir els dubtes, a adquirir criteris rectes i a formar-se doctrinalment. En aquest camí de creixement en la vida i en la fe, el jove ha d'anar descobrint la seva vocació i la seva missió en l'Església i en el món. La pregària, la meditació de la paraula de Déu i la reflexió personal seran fonamentals en aquest discerniment, però és necessària també la figura del director espiritual que ajudi al coneixement d'un mateix, a la unió amb el Senyor, a cercar la voluntat de Déu en les seves vides. L'experiència i el consell d'algú capaç de guiar en el camí ajudarà a fer fructificar els dons rebuts i també a discernir enmig de les situacions històriques i les vicissituds personals. Escoltar, discernir i viure. El Papa Francesc insisteix en que l'alegria de l'Evangeli no pot dependre de les nostres lentituds i desídies i no es pot realitzar si no assumim el risc de fer una elecció. Cal escoltar, discernir i viure responent amb promptitud i generositat, perquè la missió cristiana és per al present.
Com remem els nostres testimonis?
Hi havia diferents coses que m'han portat a pensar. Llegint la carta del nostre bisbe, pregària per les vocacions. Vivint ahir la festa de Sant Jordi amb aquella munió de gent, doncs, que compra el llibre, que pren la rosa, que ho fa el dia de Sant Jordi, però de Sant Jordi poc sap. I tenia la sensació de dir, quanta missió hi ha a casa. Però com que a l'Església les coses són sorprenents, doncs no funcionem de manera matemàtica i tot és important. I vaig dir, doncs parlarem de les vocacions i amb un accent especial de les missions. Perquè possiblement parlar de les missions una església que és missionera segurament és una església més forta, més viva, amb més vocacions i amb més força i més evangelització dintre casa. Antonio Urbano, bona nit.
Bona nit, mossèn Toni.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu.
Per quin motiu, doncs, penseu que és tan important no perdre mai la memòria i la consciència de l'Església missionera pensant en aquests països de missió?
En primer lloc, has de comentar que ahir, abans d'ahir, millor dit, diumenge, van celebrar la jornada de vocacions de pregària per les vocacions i també conjuntament a la setmana, a la jornada de vocacions natives. Lògicament, estem en un moment de l'Església en què el Sant Pare francès, per actiu o per passiva, està comentant amb molta freqüència que estem en una Església missionera, que l'Església és missionera, cada cristià, per el fet de ser batejat, és missioner, no? Llavors, penso que és la nostra obligació. No fem res de gran, res meravellós, sinó únicament fem complir el que el Senyor, nostre Senyor, va dir, no? Aneu per tot arreu i prediqueu l'Evangeli. Pues, aquesta jornada que hem celebrat fa dos dies és motiu, no?, per donar gràcies a Déu de que l'Església tingui present amb molta freqüència, en diversos moments de l'any, a les vocacions, a les missioners i a la gent que ha deixat tot, el seu país, la seva cultura, la seva llengua, per marxar fora i fer donar testimoni de Jesucrist.
Sí, podríem dir, per exemple, que contemplant el missioner, que és capaç de deixar-ho tot i anar fora, possiblement això ens ajudi a nosaltres a deixar-ho tot, perquè aquí a casa també sapiguem sortir a fora i poder arribar amb més força a predicar el que és transcendental, la salvació.
Sí, jo crec que tothom és missioner. És igual que sigui a casa nostra, al veí del costat, a la nostra feina, a la nostra fàbrica, al nostre lloc de treball, però també hi ha molta gent que se sent cridada pel Senyor a sortir fora. Sortir fora, eh? Sortir en un país a molts quilòmetres de distància nostra, amb una altra cultura, amb una altra llengua, i per tot això, pues, també penso que és una crida important, magnífica, que Déu parla i continua parlant constantment a tots nosaltres. Amb uns es crida a estar aquí, al nostre país, a la nostra terra, al nostre veïnat, però sempre amb aquesta idea de pensar que estem per comunicar a Jesucrist, no? A la nostra vida i també pues, a la nostra testimoni de vida, lògicament, no? Però també a la nostra paraula. A vegades ho fem a prop, al veí del costat, com he dit abans, però també pues, molta gent se sent cridada pues, a sortir fora i marxar a mils de quilòmetres de nosaltres i deixar-ho tot, entre comelles, per sortir fora i dir, Senyor, tu existeixes, tu estàs amb nosaltres i jo vull donar-te a conèixer, no? I llavors pues, n'hi ha molta gent, tenim mils i mils de missioners que han sortit fora de la nostra terra i estan predicant l'Evangeli per tot arreu.
Me'n vaig donar compte d'una cosa que va passar al veure un missioner que anava precisament a una zona molt erma, molt difícil, amb poquíssims cristians, no? I ho viu amb tanta passió la importància de portar la presència de Crist allà on està, que vaig veure un fruit increïble, no? Que al voltant d'ell, aquí, en aquest cas, doncs, era gent de Madrid, no? Estava totalment commoguda per aquest capellà i deies, està treballant per portar la missió, interpel·la a gent de Madrid i veus que gent de Madrid i de Granada estan del tot, diguéssim, com convertits. I tot rau d'aquell home que va a una frontera molt llunyana i llavors, doncs, dius, és que això trenca tots els esquemes. En el sentit de dir, jo crec que la fe és capaç de portar vida i la porta d'una manera sorprenent. Vols dir que de vegades hi ha massa càlcul i poca abertura amb una confiança radical al do de la fe i a tot el que la fe pugui donar de si?
Sí, jo penso que sí, que estem en una cultura aquí a Europa pues, molt materialista, molt hedonista i costa molt deixar-se imbuir de l'Esperit Sant, no? I de l'Església i de Jesucrist i de tot el que porta l'Evangeli. És veritat que n'hi ha molta gent que interpel·la amb aquesta vida. No cal anar a Madrid ni a Granada, com ha dit vostè. A la nostra diòcesi de Terrassa tenim pues, també fa 4 anys que un matrimoni nostre de Sabadell, amb 4 fills, va marxar a l'Amazones, a l'Equador, i estan donant testimoni, tant ells com els seus fills, el matrimoni i els seus 4 fills, pues, col·laborant amb un bisbe espanyol, un bisbe de Burgos, amb Monsenyor Rafael Cop, i fem una tasca impressionant, no?, en totes les rames de la cultura, tant de l'Evangeli com de la formació integral, amb el matrimoni, amb les escoles, amb la plegària, amb els mitjans de comunicació, i és gent que interpel·la, no? A mi, personalment, pues, m'interpel·la veure que avui dia pues, gent amb 40, amb 45 anys, amb 4 fills, pues, marxen i se'n van d'aquí de Catalunya amb 12.000 o 13.000 quilòmetres de distància, i ja porten 4 anys i estan contentíssims i felicíssims de donar testimoni de Jesucrist, no? I, bueno, pues compartint tot això que han viscut acá, a terra nostra, pues ara ho exporten fora, no? Ho exporten fora i comuniquen pues, aquesta gràcia de Déu, que, bueno, que és un miracle, que no ho entenem a vegades, però Déu actua i continua actuant.
És veritat, cada cop va creixent el nombre de laics i específicament de famílies que tenen aquest coratge d'anar a missions. Jo crec que això sempre deixa a la comunitat a la que pertanyen com molt, 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 molt interpel·lats. És que és un gest que genera fe aquí i allà, no?
Sí, sí, té raó vostè, mossèn Antoni. És cert que últimament, fa anys, anys 60, 70, 80, m'han sortit molts missioners de tota Espanya, cap a, sobretot cap a Sud-amèrica, i últimament, els últims 8 o 10 anys, surten més laics, tant gent que fa una petita missió d'un mes, de dos mesos, de tres mesos, amb una preparació prèvia, marxen pues, a fer aquesta tasca, però també n'hi ha molts matrimonis. És cert que últimament n'hi ha més matrimonis que religiosos i religioses, no? És evident que la falta de vocacions a tot arreu, també aquí a casa nostra, pues, implica aquest canvi, no? Aquest canvi en què últimament pues, n'hi ha molts matrimonis i molts joves, sobretot joves, també que surten pues, per un temps, eh? A vegades per un temps curt, d'un mesos o un any, però a vegades per més temps, no? Aquest matrimoni que jo comento ja fa 4 anys i continuen pues, evangelitzant i continuen donant testimoni de la seva vida, de la seva presència, pues, en puestos en què humanament han perdut molt, perquè clar, han deixat una vida molt còmoda, molt placentera, aquí a Espanya, aquí a Catalunya, a Sabadell concretament, i han marxat cap a l'Amazones, on estan vivint pues, clar, amb unes condicions dignes, però no gaire més. Eh? Llavors, clar, el canvi, això si es fa per Jesucrist i per ningú més.
Una pregunta més personal, Antonio, perquè sou el delegat de missions, però hi ha una cosa que m'interpel·la molt. Sempre us veig alegre, el vostre somriure és fort i el vostre desig d'acollir és important. D'on neix aquesta actitud constant en vostè, que jo veig que sempre el delegat de missions de la nostra diòcesi doncs té aquesta empatia, aquesta capacitat de joia, aquesta alegria que no s'improvisa, que surt natural. D'on li ve tot això?
Aviam, Antoni, abans que delegat de missió, soc cristià i em sento pues, amat per Jesucrist, em sento fill de l'Església i em sento convençut de que estic aquí de pas i que estem aquí pues, per donar a conèixer a Jesucrist i viure la meva vida, donar testimoni a la meva vida. Llavors no em costa res, em sento feliç de ser cristià, de ser fill de l'Església i de comunicar aquesta alegria de que Jesucrist m'ha salvat i que tinc que estar aquí pues, col·laborant amb tota la gent que tinc al meu costat per fer un món més feliç, no? i més de Déu. Llavors, l'alegria surt de l'Evangeli, de la paraula de Déu, del convenciment de que Jesucrist és el meu pare, m'estima i jo les intento estimar cada vegada amb més força.
Tots els sants tenen cap vuitada, per tant, ahir era el patró Sant Jordi, i llavors, doncs, dels llibres que darrerament heu llegit, o sigui que podem comprar el llibre demà passat, l'altre, dels llibres que heu tingut a la mà, quin llibre el delegat de missions doncs, ens recomanaria?
Últimament m'ha impactat moltíssim, ho he llegit diverses vegades, i encara suposo que ho faré una tercera vegada, es diu Dios o nada, del cardenal Robert Sarac. Per mi és un profeta, és un home de Déu, i llavors a mi m'ha tocat moltíssim i estic impressionant, gratament impressionant, per la vida d'aquest cardenal.
Sí, és un llibre que no et deixa neutre de cap de les maneres. Hi ha una cosa que un agraeix molt en un llibre, no? Perquè moltes vegades es fan interpretacions des de fora i dius, no has llegit el llibre. Hi ha llibres que tenen la força d'obrir-te el desig de tenir més fe i obren aquesta cosa tan impactant, aquest diàleg de Crist. Tinc set, no? I acabes sentint que tens molta set de Crist, no? I que en el fons la teva vida el que l'apaga és apagar el sentit de la set, no? Vull dir, desitges tant que només és Crist, com allò que diu Sant Pere, no? Senyor, només vos teniu paraules de vida eterna. I això jo crec que en aquest llibre està d'una manera fortíssima. I té una manera elegant, una manera bonica, una manera profunda. És llibre que és com si tingués cura de la nostra intimitat i tot això, perquè moltes vegades els llibres que ahir vaig veure doncs em va fer molta gràcia perquè un munt eren d'autoajuda, autoajuda cap aquí, autoajuda cap allà. Eh? I vaig dir, quina llàstima, és que l'autoajuda, ja ho endevina la pròpia autoajuda, necessites de l'altre. Però clar, nosaltres hem descobert una cosa molt gran. L'altre en mayúscules és Crist. En quin moment de la seva vida se n'adona molta compte que Crist ho és tot per a vostè. A quin moment s'hi faria de la vostra vida? Quan? Perquè la vida té molts moments, però hi ha un moment fort en què un diu avui he sentit que Crist és el tot de la meva vida.
Jo tinc que donar gràcies a Déu pels meus pares. Sempre m'han educat amb la fe. Els meus pares són gent molt senzilla, gent de poble, gent pagesos, però gràcies a Déu els valors cristians sempre han estat presents a casa nostra i m'han intentat inculcar a la seva manera i la seva formació, que no era gaire gran, molt gran, però gràcies a Déu amb molt de convenciment i amb molta força i amb molta espenta, no? I amb molt d'afecte i de carinyo. Llavors, tot això ho he viscut a casa fins als 18 anys, que ja, pues, que amb aquesta edat, un comença a volar sol, no? Com es diu, i llavors t'encontres amb el món i el món te presenta moltes coses molt interessants, però no sé per quin motiu. Bueno, motiu perquè Déu vol, pues, te trobes amb un amic, amb uns amics, que te comença a parlar una mica de que l'Església, tu ja penses que l'Església és una cosa antiga, oblidada, una mica negra, i no acabes de donar aquest pas, però veus que aquesta gent són gent molt ferma, gent molt maca, gent molt alegre, i penses, aquesta gent té alguna cosa, no? Aquesta gent té alguna cosa. I em van dir, escolta, n'hi ha un curset de cristiandat, podria fer-ho, jo no vull res, jo no tinc cor, jo ara amb 18 anys jo no vull pensar en aquestes coses, ja, això ja està passat, això ja és una cosa, és una antigualla. Però bueno, aquesta gent per mi tenia empenta, tenia força, i jo pensava, senyor, i per què no, no? I llavors pues, vas fer un curset de cristiandat fa 43 anys i sí, va ser el moment en què Déu es va obrir clarament. Llavors per mi va ser pues, trobar una església viva, jove, forta, alegre, que vas dir, això val la pena, no? La idea que jo tinc de l'església de poble, de petit, amb el meu poble de Granada, pues, era una idea pues, molt primitiva i molt fosca, que pensava que això no, jo, que no era el meu camí, no? Però aquesta altra església que em vas presentar, aquesta gent que jo vaig veure, que, i, bueno, i gràcies a Déu, ja porto 43 anys, visquem aquesta alegria de l'església militant i l'església alegre i l'església preciosa que comparteix, que es dona la vida, no? Que es dona a Jesucrist. I llavors pues, cada dia estic més convençut, més enamorat de Jesucrist, procurant fer el bé a tothom que tinc al meu costat, i aquesta alegria pues, és la que intento compartir. Avui dia, pues, ja, com segla, pues, a la meva dona, a les meves filles, als meus nets, gràcies a Déu, i, bueno, i aquí, pues, fins que Déu vulgui, donant testimoni d'aquesta alegria, perquè Déu és alegria, Déu és pau, Déu és alegria i Déu és bé, encara que nosaltres, a vegades, pues, ho fem malbé tot una mica, no? Però tinc el convenciment de que Déu és el meu pare, de que Déu m'estima, de que estic aquí perquè Déu ho ha volgut, perquè Déu, si s'ha de pensar en mi, jo ja no existiria. Pues, llavors, amb aquesta alegria, continuo pues, donant gràcies a Déu cada dia quan m'aixeco i mirant de que la gent que tinc al meu costat pues, sigui una gent alegre i que també pues, contagiar aquesta alegria, que a vegades no és fàcil, però bueno, a vegades ho intento i a vegades pues, es pot aconseguir fer donar algun pas endavant.
Quan el delegat de missions, per exemple, comença a preparar els dies importants i es troba amb el mapa de tot el planeta, no? I veu a la quantitat de llocs on està l'Església, no? I fa el repartiment perquè arribi a cada parròquia, a cada comunitat religiosa. Què sents a les vigílies d'una festa important de les diades de missions?
No només les diades. Jo, personalment, bueno, perquè així ho crec, prego cada dia pels missioners, més per tots. Tinc en compte que a Espanya tenim 13.000 i pico de missioners i missioneres que estan escampats per tot arreu, per tot el món, i a la diòcesi nostra de Terrassa tenim 28 o 29 que són nascuts, que estan incardinats a la nostra diòcesi de Terrassa. Jo cada dia prego per ells, tots els dies. Tinc la costum d'escoltar cada dia la Santa Missa i amb l'ofertori de la Santa Missa sempre poso els missioners més propers. Tinc també coneixement de molts que són més propers perquè tinc un més tracte amb ells i cada dia amb el seu nom i amb el seu cognom us poso, diu, senyor, acompanyeu aquest missioner, aquesta missionera, i prego cada dia per ells, tant al Rosari com a la Santa Missa, no? I llavors, pues, clar, quan són campanyes fortes, tinc en compte que les campanyes fortes pues, són pràcticament tres campanyes, no? El DOMU, Domingo Mundial de la Preparació de la Fe, de la Propagació de la Fe, la infància missionera i les vocacions natives, que van celebrar fa dos dies, no? El passat diumenge. aquestes tres campanyes, pues, d'una manera més especial, pues, és treballar, és col·laborar amb les parròquies, amb col·legis, enviar la propaganda, els cartells, tot el material que porta, no?, perquè la gent conegui que l'Església, pues, continua sent missionera i continua, pues, predicant l'Evangeli per tot arreu.
Gràcies, senyor Antonio. A vostè, com que el venir de Granada i el veig amb barba blanca, penso, mira, com Fray Leopoldo, que en allà és tan estimat, i que tenia sempre el cor, doncs, portant l'Evangeli fet a carn i fet a vida. Exacte. Molt bona nit i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Vostè, senyor Antonio, una abraçada.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Sant Jordi. Ahir, un dia, doncs, que sempre m'ha agradat, la rosa i el llibre. I quan penses en les persones que li portes la rosa, li portes el llibre, i quan tens també el record d'aquelles persones que sempre els hi portaves la rosa, i doncs la recordes, en aquests moments no les tens. Però hi havia una cosa que em quedava així cristianament com un punt de dir, almenys en el programa o cal que ho digui, Sant Jordi. I Sant Jordi, doncs, com camuflat en una llegenda que s'explica. En un Sant Jordi que sembla més cavaller que màrtir. En un Sant Jordi que sembla més, doncs, un personatge de combat que aquell que lluita amb el mal. I tenia aquesta sensació de dir, seria com una fotografia, de dir, quantes coses boniques en el dia de Sant Jordi, però que apagadet està el relat, que representa els relats de molts relats, d'aquells soldats com Sant Celoni, com Sant Armenter, com Sant Jordi, que es tractava d'això. Ells que tenien aquella força i que capdavanters de perseguir els cristians queden commoguts per l'actitud d'aquells màrtirs. Màrtirs que no es fan el màrtir i màrtirs que amb una joia impactant donen la vida perquè saben a qui la donen, perquè saben a qui l'ofereixen i perquè saben que estan perdonant el botxí. És veritat que de Sant Jordi poc sabem, i és veritat que de Sant Jordi sempre ens fiarem, doncs, de la llegenda popular, però sí que sé que les llegendes, doncs, seculars no encerten a com eren aquells soldats romans que van quedar captivats per la manera de rebre la persecució dels cristians. Amb la qual cosa, jo ahir al vespre, la meva pregària era aquesta. Senyor, que el món no m'invadeixi de tal manera que perdi el que és l'arrel. I donar moltes gràcies perquè ara, aquí, doncs, hi ha cristians perseguits. I actuen com sempre han actuat els màrtirs. Perdó, generen pau i tenen una fortalesa plena de joia. Saben donar-ho tot, saben donar fins i tot la vida, perquè tenen un perquè que és de profundíssima pau, de molta pau. I em sembla que ara, i com sempre, un màrtir de veritat, un màrtir cristià, doncs és un paradigma i un profeta per totes les generacions. Per això estic tan content que el patró de casa nostra sigui això, un màrtir, Sant Jordi. Que us hagin aprofitat els llibres que heu comprat, que els assaboriu, que els llegiu, i també tinguem un trosset important per valorar molt i molt la paraula. La paraula que és vida, la paraula de Déu. Adéu-siau, que tornarem a remar.